Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, esteu bé? Segur que sí. Doncs apa, que ja hem canviat el mes i encetem octubre amb un nou programa que n'estic segur que us agradarà. Les temporades d'òpera ja es posen en marxa i mentrestant nosaltres, a la Fundació Òpera Catalunya, ja estem comptant els dies que ens queden per encetar la nostra, d'aquí a menys de dues setmanes. En parlarem en el nostre proper programa. No oblideu que també farem la producció amb l'Escola d'Òpera, donant pas a joves cantants els quals haurem estat formant durant dos mesos intensius perquè ho facin igual de bé que els professionals. Per ara sentim el programa número 535, 5 d'octubre, dia de Sant Froilà de Lleó. Rocío García, contra de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
Avui és el primer programa de mes i recordareu en les darreres temporades hem estat dedicant aquestes emissions a descobrir, entre cometes, òperes que no solen estar a l'abast del gran públic, gens ni mica o molt poc. He pres la decisió que durant aquesta temporada almenys seguirem amb l'acostum i la propera probablement ho deixem. Però, malgrat que queden un pou d'òperes esperant ser descobertes, però si ho féssim així no acabaríem mai. Avui us presento la 29a edició de l'Anem a Descobrir i dedicarem el programa a La Clemenza di Tito. I ara em direu, home, d'acord que La Clemenza di Tito és una de les òperes menys conegudes de Mozart, però d'aquí a que necessiti ser descoberta hi ha un bon tros. I tindreu raó. Aquesta òpera poc o molt es fa. Sense anar més lluny, el Liceu es va fer just abans de l'esclat de la pandèmia. Però, estimats amics i amigues oients, us haig de recordar que La Clemenza di Tito es va fer sobre un llibret del famós i prolífic Metastasio, que fou més o menys el rei de l'òpera seriosa del segle XVIII. Ho vàrem explicar en una minissèrie de 4 programes ja fa molt de temps. I per bé que ell creava llibrets per a la institució que li donava de menjar, que era la Cort Imperial de Viena, per tal que s'anessin creant òperes normalment per festejar el sant o l'aniversari de l'emperador, l'emperadriu, etc., òperes que creava el compositor que ostentava el càrrec de Kapellmeister de la cort i que durant força temps fou Antonio Caldara. Després, sobre aquest llibret s'hi abraonaven els nombrosos compositors que hi havia a l'època i feien les seves versions, i així una i altra vegada. Per exemple, de La Clemenza di Tito, un llibret que data del 1734 i la primera òpera sobre la qual s'estrenava ja en el 4 de novembre d'aquell any, dia de Sant Carles Borromeu i, per tant, onomàstica de l'emperador Carles VI, i tenia música de Caldara, se'n van arribar a fer 45 òperes, segons la informació de la que disposo. L'última, l'any 1832. La més famosa, no hi ha dubte, fou la de Mozart, estrenada el 1791 a Praga, amb motiu de la coronació bohèmia de Leopold II, net de Carles VI, i que cronològicament fou la 41a versió d'aquesta òpera. Però avui no us parlaré de la versió de Mozart, no. Penso que la música que hem sentit ja ens dona una clau de que no és del de Salzburg. Semblant, però no igual, és més antiga. Avui, amics i amigues oients, us parlaré de La Clemenza di Tito de Christoph Willibald Gluck, la 19a versió del llibret que es va estrenar a Nàpols l'any 1752. Per tant, és gairebé 40 anys anterior a la de Mozart. El que hem sentit era la sinfonia, o sigui, l'obertura composta a la italiana, és a dir, tripartida. Allegro, largo, allegro molto. Era la versió de l'Arte del Mondo dirigida per Werner Erhard. I us diré que utilitzarem l'únic enregistrament que existeix d'aquesta òpera, que no ha estat recuperada fins al moment present, amb l'esmentada formació orquestral i director i amb els solistes Rainer Trost, tenor com a Tito, Laura Aikin, soprano com a Vitellia, Raffaella Milanesi, soprano com a Sesto, Arantxa Ezenarro, soprano com a Servilia, Valer Sabadus, contratenor com a Annio i Flavio Ferri Benedetti, contratenor com a Publio. Una edició de la discogràfica Deutsche Harmonia Mundi. Perdoneu tanta verborrea per la meva part, però us havia de fer la introducció. I ara sentirem una miqueta més de música i és una marxa de l'acte primer. Una bona mostra de la sempre elegant i refinada música de Gluck. Thank you.
Parlem d'òpera.
Christoph Willibald Gluck va néixer el dia 2 de juliol de 1714 en un poblet del Palatinat bavarès anomenat Erasbach. El més gran de 6 germans, fill d'un guarda forestal, pertanyent a una família que s'havia dedicat a aquest ofici durant generacions. El 1717 la família es trasllada a Bohèmia, on el pare esdevindria el cap dels guardaboscos del príncep Blokovic. Encara que el progenitor volia que es dediqués al seu mateix ofici, el jove Christoph vivia, segons les seves pròpies paraules, cometes, inflamat amb una passió per la música, tanco cometes. Allà mateix, a Bohèmia, va aprendre les seves primeres lliçons, el temps que cantaven al cor de l'església. Els seus progressos van ser extraordinaris i aviat sabia tocar diversos instruments. El 1731 se'n va anar a estudiar a la Facultat de Filosofia de Praga. Però la crida de la música era massa forta i sembla que el 1734 va deixar l'universitat sense haver acabat els estudis, prenent rumb cap a Viena amb el propòsit de fer-se músic. I no tornem a saber d'ell fins al 1737, quan apareix a Milà de la mà del príncep Melzi, que l'havia contractat com a músic de cambra. A la capital llombarda, on hi romandria 8 anys, estudia amb Giovanni Battista Sammartini. Aquest no era pròpiament un compositor d'òpera, però la ciutat bullia amb una rica vida operística que arrossegaria Gluck. Fruit de tot plegat va ser l'estrena de la seva primera òpera en el Teatro Reggio Ducale el 26 de desembre de 1741, Arta Serse, sobre el llibret de Metastasio. Aquesta van seguir d'altres òperes per diverses ciutats italianes, com ara Turi i Venècia, gairebé sempre sobre llibrets del famós poeta romà, el qual, malgrat això, no apreciava gaire l'estil compositiu de Gluck, que ja aleshores era diferent dels altres. Sentim ara de l'acte primer de la Clemenza di Tito, l'àrea de Tito, di quel sublime soglio.
Tormento il resto, e servi tu, tormento tutto il resto.
El 1745 va acceptar una invitació per anar a Londres a compondre per al King's Theatre Haymarket. Allà hi presentaria dues òperes. Va descobrir la música de Handel i va fer amistat amb Thomas Arne. Diuen que Handel, sempre malhumorat, va dir d'ell, cometes, no sap més contrapunt que el meu cuiner Waltz. Tanco cometes. Encara que aquesta sentència pugui semblar un menyspreu, en realitat no ho era tant. El tal Waltz era, al mateix temps que cuiner, un excel·lent cantant i contrapuntista. Després de Londres, Gluck va viatjar per diverses ciutats, d'on rebia encàrrecs, acompanyant la trup de l'empresari Pietro Mingotti, que interpretava les òperes. Dresden, Viena, Copenhague, Nàpols i Praga, sempre sobre llibrets de Metastasio. El 1748 va presentar a Viena la Semiramide Riconosciuta amb un grandíssim èxit. I a Praga hi va estrenar Ezio al Carnaval de 1750.
Sure.
Ara hem sentit l'ària d'Annio de l'acte primer A, perdona, el primo affetto. L'any 1750, també, el 15 de setembre, Gluck es va casar amb Maria Anna Pergin, filla d'un ric home de negocis vienès. La núvia tenia 18 anys, el nuvi 36, just el doble. La parella no va tenir fills, però va adoptar una filla, Marianna, nascuta el 1759 i morta prematurament el 1776. Per aquella època, la reputació de Gluck com a compositor d'òpera ja estava prou ben establerta i rebia encàrrecs de diversos teatres europeus. Una de les comandes més importants va ser una rebuda l'any 1752, de part del Teatro San Carlo de Nàpols, teatre que havia obert les seves portes 15 anys abans. El mateix Gluck va escollir el llibret per aquesta òpera. Un cop més, la tria va recaure entre la copiosa producció metastasiana. Però el resultat va ser l'obra més important del compositor fins aleshores. És aquesta, la Clemenza di Tito. L'estrena d'aquesta òpera va comptar amb el castrat estrella de l'època, Gaetano Majorano, alias Caffarelli, que va assumir el rol de Sesto, el qual, amb el seu extraordinari art, va aconseguir ser molt aplaudit en les seves intervencions. Malgrat que el públic napolità va trobar l'òpera de Gluck excessivament saberuda. Aquell mateix any de 1752, amb 38 d'edat, Gluck, que havia estat un veritable nòmada fins aleshores, s'estableix de manera fixa a Viena, treballant primer per al príncep de Saxònia Hildburghausen, primer com a director de la seva orquestra i després com a mestre de capella. La protecció del príncep li serà molt favorable per entrar en contacte amb la cort imperial i augmentar el seu prestigi amb encàrrecs rebuts d'aquesta. Al setembre de 1754 crea la Serenata Teatrale Cinesi, estrenada en un castell del seu protector, en honor dels emperadors que hi havien anat de visita. La música va seduir l'emperador Francesc i al poc temps és nomenat compositor de la cort, fet que l'obliga a compondre una bona pila d'obres de circumstàncies. Oh. Hem sentit encara de l'acte primer l'ària de Sesto, Parto, Beatu, Ben Mio. El 9 de febrer de 1756, Gluck va estrenar a Roma Antígono, sempre sobre un text de Metastasio. El gran èxit d'aquesta òpera va valer al nostre compositor molt altes distincions. Per exemple, el papa Benet XIV el va nomenar cavaller de l'Ordre de l'Esperó d'Hort. És a partir d'aleshores que Gluck utilitzaria el títol de Ritter von Gluck, o sigui, cavaller von Gluck. Després de presentar a finals de 1756 de Viani el Re Pastore, Gluck va semblar com si volgués descansar de tota aquesta mena de música, com una cura de desintoxicació. No oblidem que no depenia desesperadament de projectes que li poguessin encarregar els diferents mecenes. Gràcies al seu matrimoni, Gluck era un home ric, simplement. Així que durant un temps Gluck va girar l'esquena a l'òpera sèrie italiana i es va dedicar a compondre un altre tipus d'obres, òperes còmiques franceses, un fet insòlit en algú que estava instal·lat a Viena. I val a dir que va obtenir èxits amb aquestes obres. Al mateix temps, l'any 1759 va ser nomenat professor de música de bona part de l'estesa prole de l'emperadriu Maria Teresa. I ara sentirem l'ària més famosa de la Clemenza di Tito, que és de l'acte segon, i la canta de nou Sesto. És llarga, dura més de 10 minuts, però dramàticament intensa. En el seu dia va ser rebuda amb perplexitat, provocant admiració i rebuig a parts iguals. El cert és que aquesta ària ja apuntava cap a la reforma que posteriorment emprendria el nostre compositor. «Se mai senti spirarti sul volto».
Thank you.
Gluck fins aleshores havia estat un conreador més de l'òpera italiana, més convencional encara que sempre amb un toc personal, amb algunes divergències estilístiques respecte als seus col·legues. Aleshores ja feia temps que pensava en fer alguna cosa per posar remei al desastre en què s'havia convertit l'òpera italiana, espectacle al que només comptaven les habilitats que els cantants podien fer amb les seves veus, sobretot les sopranos i, més que ningú, els castrats. Al públic no li interessava res més que veure el Farinelli o el Caffarelli de torn fer proeses pirotècniques amb les seves veus, quan més exagerades millor. D'aquesta manera, tota la resta de l'òpera perdia interès, començant pel component teatral. No cal dir que la dictadura poètica que el vell Metastasio exercia contribuïa en bona part a aquesta situació. Els seus arguments i el convencionalisme de la seva estructura, que reduïa les òperes a una successió d'ària recitatiu a ària recitatiu, del començament fins al final eren terreny abonat per aquests excessos canors que esmentàvem. Moment decisiu per endegar la reforma operística va ser quan Gluck va conèixer el llibretista Ranieri di Calzabigi, el qual pensaven aplicar el component francès de l'òpera italiana per fer-la més simple i més efectiva des del punt de vista dramàtic. En definitiva, per dir-ho ras i curt, era passar del barroc al neoclassicisme, des del punt de vista estètic. Calzabigi i el comte Durazzo, director teatral de la cor, es van aliar per fer minvar el prestigi de Metastasio, el món del qual, ja caduc, volien canviar de dalt a baix. I per això van atraure Gluck al seu partit, a fi i efecte de compondre noves òperes que desterressin d'una vegada per sempre els excessos barrocs. Aleshores va sorgir la primera òpera de la Reforma, Orfeo ed Euridice, estrenada el 5 d'octubre de 1762. Ara hem sentit ja de l'acte tercer una altra ària de Sesto, Bo disperato a morte. Després vindria el Ceste, estrenat el 1767, d'importància cabdal en la història de l'òpera, i Paride ed Elena el 1770, per bé que també compondria altres obres, diguem-ne, no reformades de circumstàncies. I Gluck aleshores fa el salt a París, on acut convidat per la seva antiga alumna, la reina Maria Antonieta, aleshores només delfina de França, a la capital francesa, i va disposat a aplicar les seves idees reformistes, i així crearia les dues Ifigènies, Armide i les versions franceses d'Orfeo i Alceste. El 1779, però, va fracassar estrepitosament amb Eco e Narcís i Gluck, va decidir tornar a Viena, on es limitaria a fer una adaptació en alemany d'Ifigenia, Tauride i res més. Va morir a la capital imperial el 15 de novembre de 1787, als 73 anys d'edat, força gran per l'època.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
La que menys ha dit Tito, drama per música en tres actes amb llibret de Metastasio i música de Gluck, es va estrenar en el Teatro di San Carlo de Nàpols el 4 de novembre de 1752. De nou, un dia de Sant Carles Borromeu, ja que l'encàrrec que va rebre Gluck fou per una òpera per festejar l'onomàstica del monarca regnant a Nàpols aleshores, el rei Carles VII, més conegut pel seu títol posterior de Carles III, rei d'Espanya. L'encàrrec de l'òpera, que havia ballat entre diversos compositors, fou adjudicat a Gluck, aleshores ja un compositor conegut i apreciat a tota Europa, el qual va demanar expressament aquest títol. Entre els cantants dels que va poder disposar per l'estrena destacava, ja ho hem dit, el famosíssim castrat Caffarelli, que encarnaria el rol de Sesto, que val a dir que és el veritable protagonista de l'òpera. L'èxit de l'estrena fou molt gran, però aquesta òpera ja havia desaparegut de circulació abans que Mozart estrenés la seva versió. Fins ara no hi ha hagut cap muntatge contemporani. I ara us faig sentir l'aria de Tito del tercer acte, Se all'impero amici miei.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I acabarem, com sempre, explicant l'argument de l'òpera. Acte primer. Estem a Roma, en el segle I, després de Crist, durant el regnat de l'emperador Titus Vespasià. L'ambiciosa Vitèlia, filla de l'antic emperador Vitel·li, pensa que ella ha de ser l'esposa de Titus, el qual, però, està enamorat de la princesa estrangera Berenice, i decideix ordir un complot per matar l'emperador, en el qual vol embolicar Sesto, gran amic de Titus. Malgrat aquesta amistat, Sesto no pot refusar, doncs estima Vitèlia. Arriba Anio, amic de Sesto i enamorat de Servilia, la germana d'aquest. Porta la notícia que Titus ha renunciat a Berenice. En una nova escena, l'emperador és aclamat pel poble, que el vol divinitzar. Ell, però, ho refusa i diu que s'acontenta amb el títol de pare de la pàtria. Quan la gent se'n va, Titus resta sol amb Sesto i Anio i els diu que ha decidit casar-se amb una noia romana i que ha triat Servilia, i demana a Anio, precisament, que li porti la notícia. En una nova escena arriba Servilia davant Titus i es manifesta honorada per la tria, però diu també que estima Anio i li vol ser fidel. Titus, malgrat la decepció, està content perquè algú finalment ha estat sincer amb ell. Vitèlia demana a Sesto el perquè del retard en el complot. Ell li diu que tranquil·la, que matarà Titus. Publio, el prefecte del pretori, li diu a Vitèlia que finalment ella ha estat l'escollida com a esposa. Aleshores necessita trobar Sesto per parar el complot. Acte segon. Els conjurats han calat foc al Capitoli. Hi ha molta confusió i Sesto diu a Vitèlia que Titus és mort, apunyalat per un conspirador. El propi Sesto ha tret el punyal del cos de l'emperador i s'ha tacat amb la seva sang. Vitèlia l'insulta, doncs ha perdut l'ocasió de ser emperadriu. Sesto, desconcertat, es vol matar, però Anio arriba a temps i li diu que Titus el vol veure. L'emperador no ha estat mai ferit, però Sesto és presa dels remordiments. Titus es lamenta de la situació i Sesto vol confessar que ell era un dels conjurats, però Vitèlia arriba i ho impedeix. Com que prèviament s'havia canviat la roba amb Anio, aquest porta el signe dels conjurats i l'emperador li demana explicacions, però ell no parla per no trair Sesto. Aquest tampoc parla per no trair Vitèlia, i Servilia, indignada i creient-lo culpable, trenca el prometatge amb Anio. Al final, el principal conjurat, que tothom creia mort, és viu i ha delatat Sesto. I ara sentim l'ària de Vitèlia, Getta il nocchier talora.
Thank you.
Acte tercer. Sesto ha estat condemnat a lluitar amb les feres de l'amfiteatre. Abans, però, Titus vol preguntar-li el per què, i Sesto diu que no pot parlar per no trair una persona estimada. Titus, furiós, signa la sentència, però se'n penedeix de seguida. Vitel·li és pressionada per demanar gràcia per a Sesto i comprèn que aquest calla per protegir-la a ella, així que decideix confessar i assenyalar-se com a responsable de la conjura i els seus motius. Aleshores, Titus perdona tothom i fins i tot permet Vitel·li casar-se amb Sesto. La Clemenza di Tito, eh? I només ens queda sentir el final, que del cel, que de l'idei, i convocar-vos per un nou programa d'aquí a 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres o para @radiosabadell.fm.